El videojoc del moment tractava de com uns robots colonitzaven planetes. Cada partida era diferent a l'anterior i cada planeta plantejava reptes impensables en situacions totalment desconegudes. I també s'elogiava el gran nivell de realisme, no només dels gràfics, sinó que totes les situacions eren totalment versemblants. Però eren quelcom més que versemblants. Eren reals, perquè en secret s'havien enviat legions de màquines a tots els indrets de la galàxia i els jugadors les feien treballar.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Tots els salons voldrien ser com el del manga a nivell d'assistència i van introduint canvis tant d'organització com de concepte i fins i tot de nom per aconseguir part d'aquest èxit. La Nice One Barcelona, l'antiga Barcelona Games World, és un d'aquests experiments que, tot i no aconseguir les millors xifres, sí que ha estat en boca dels gamers i polifriquis durant l'últim cap de setmana de novembre. Avui us farem una crònica d'aquest certamen explicant-vos els videojocs que hem pogut provar i de com s'han celebrat els aniversaris de la Game Boy i de Konami. Així mateix també parlarem dels cosplayers que hi van anar. I parlarem també d'una altra cita que arribarà el dissabte 14 de desembre, una nova edició del Made Café de Sabadell, que també ha canviat de nom pel de Japan Café. Amb els seus organitzadors en descobrirem el perquè. I la segona part del programa la dedicarem a abordar els temes no literaris que es van posar sobre la taula durant la tercera CatCon, organitzada per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. Parlarem de la situació del curtmetratge de gènere en català, de bandes sonores en pel·lícules de ciència-ficció i de la situació del còmic a casa nostra. És el que donarà de si el 13è Quimèric d'aquesta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Alfons Mallol i l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Un any més, com és habitual ja a mitjans de desembre, el Cercle Mil·lenari ens porta al seu peculiar saló, el fins ara conegut com a Made Café, el local de joves del carrer Emprius del barri de Covadonga de Sabadell. Aquest any, però, com dèiem, canvia de nom i es dirà Japan Café. En parlem amb la Mireia Girbau, membre del Cercle Mil·lenari i col·laboradora del Quimèric. Mireia, benvinguda.
Hola, què tal?
Ens té molt intrigats aquest canvi de nom. Ja comencem malament perquè ja estima que l'audiència no la pot veure, s'ha tapat la cara i ha fet que no, eh? No t'agrada el nou nom, Mireia?
Sí, va ser difícil canviar el nou nom perquè, de fet, és un canvi que no només és el nom, sinó que són diferents propostes per obrir la temàtica del Made Café, ara Japan Café. Abans era un cafè amb serventes i servents que donaven el menjar i era com més relacionat amb l'anime i ara ho volem obrir més a la cultura japonesa i al cosplay.
I amb què canvia? Com ho veurem, això?
Ho veurem diferent a nivell de que farem un karaoke, farem un trio de cultura japonesa relacionat amb la història, la música, més tradicional, i també orientar-ho més cap a l'àmbit més del país en si i no tant amb el fet de les disfresses de servents i serventes. I no sé, obrint una mica més a la temàtica més general del país, no centrar-ho tant així.
Per tant, l'essència del Made Café ja no hi serà, serà una altra essència diferent.
Hi haurà cambrers i cambreres, sí, però
sí,
aquests...
Sí, però això ho podem trobar també un restaurant d'aquí.
Però aniran...
El matís.
Sí. Vinga, va.
Però aniran amb kimonos i amb yukatas i amb cosplay, en comptes d'anar amb disfresses de mate i de host.
Sí, hi haurà més varietat de cambrers, perquè ens entenguem.
Correcte, hi haurà més varietat de cambrers i les dies seran més obertes, no tant anime i manga, que també.
Ha de ser difícil prendre aquesta decisió quan estava ja tan consolidat, no, el Made Café? Perquè ja aquesta diria que és la quarta edició, no?
Sí, és la quarta edició. És difícil fer aquest canvi, però crec que és un canvi cap a bé, perquè també és un canvi que podríem dir que és més feminista i també obre una mica la mentalitat otaku de ser una mica tan tancada i intentar obrir a més públic, més generalista, no? Més familiar.
Jo tinc un dubte existencial. Per què tots els esdeveniments d'aquest any us heu posat d'acord per canviar els noms?
Potser perquè estem en una època de canvis i aquest any ha tocat i estem a punt de canviar el 2020. I...
Una època de canvis.
Una dècada nova.
Presidents nous. Ai, que bonic.
Ai, si parléssim de les coses que canvien.
Home, el que està clar, pel que dius, és que voleu atraure més públic, això sí, no?
Sí,
o almenys un públic diferent.
Ens interessa molt que vingui el públic que és aficionat a l'anime i manga, el que és l'otaku tradicional, però també donar a conèixer al país nipó a tota aquesta gent que té inquietuds relacionades amb Japó, o també amb els samurais, o els ninjas, o tot aquest tipus de gent que s'interessa amb la cultura i no és friki-friki, per dir-ho així.
Friki-friki, la definició.
Friki-friki.
Okay.
La gent curiosa en general, no? Que tingui ganes de passar una bona estona i descobrir coses. I quines coses mantindreu del MATE? O sigui, quines de les activitats que estan programades habituals es mantenen i quines canvien?
Es manté el que és el cafè temàtic japonès, amb tot de productes fets a mà, i també així coses que pots provar aquell dia, com els cupcakes, aquest any provarem de fer el curri. El curri és una cosa que no havíem provat de fer. O sigui, el cafè amb productes japonès es manté, i també el que se'ls traeix o els sortejos i el taller de matxa es manté. El que canvia és una mica la inclusió d'aquests trivials sobre la cultura japonesa, el karaoke i una mica d'activitats que són una mica més diferents del que fèiem.
A les passades 24 hores de jocs vam veure una aliança entre associacions de Sabadell. Al Japan Café veurem alguna cosa semblant, encara que sigui una simple col·laboració?
Estem mirant de tancar una col·laboració amb La Foguera, el col·lectiu de jocs de Sabadell, i ens cediran part de la seva ludoteca, ja que també en el Japan Café podreu trobar jocs de taula i cartes relacionats amb Japó o així més generals.
Conserveu lloc al mateix horari, també?
Sí, farem l'esdeveniment de les 11 fins a les 9 de la nit i conservem l'espai Amprius perquè és un espai que ens va molt bé a nosaltres per fer tot aquest tipus d'esdeveniments. I, bueno, esperem que l'espai Amprius segueixi així, ja que estan a haver-hi certs canvis amb la directiva, però bueno, ens va molt bé a nivell d'espai.
És que, de fet, l'espai també s'ha redefinit en els últims 2 anys, no? I també hi ha hagut un canvi de política en l'admissió de les entitats, aquestes coses burocràtiques de l'Ajuntament, perquè ens entenguem, almenys de moment heu pogut mantenir l'emplaçament, que suposo que això ja és positiu, no?
Sí, a nosaltres ens va bé per fer el Sabadell Jocs, o per fer les jornades gamer, o per fer el Japan Café, però no sabem exactament, segons el que ens comenta l'Ajuntament, no sabem exactament el futur d'aquest espai, perquè s'estava gestionant per una entitat i ara canviarà. No, l'espai seguirà, l'únic que potser ara es gestiona d'una altra forma.
O desapareixerà, mai ho sabrem.
Seria difícil.
Sí, entrar en una dimensió paral·lela.
Doncs sort que ha canviat el nom ara, també, perquè si arribem a canviar l'any que ve i també canviem l'ubicació, hauria estat una mica complicat d'arribar a la gent que ja sabia on era, no? Vull dir, almenys els canvis a poc a poc, no? Progressius,
per
que
tant,
la societat va lenta.
L'any que ve els esdeveniments canviaran tots de lloc, no?
Home, esperem que no, perquè ja tenim calendari del 2020 amb un rol en viu i amb una tradició de saber els jocs.
Quina planificació, molt bé.
Aleshores, si això canvia, serà diferent per tots.
Diferent.
Diferent.
Ha sonat eufemisme. Ai, Mireia, estàs posant la punteta en moltes coses i sembla que no t'acabes d'animar a deixar-nos titulars, eh?
No ho vull dir molt clar, però sí, sí, sí.
No insistiré, llavors. Redirigim l'atenció cap a un altre lloc, que és que el Cercle Mil·lenari vau estar al Saló del Manga per primer cop com a organització. Això us
Manga
ha canviat?
Eh?
N'heu après alguna cosa?
Hem après que...
Perdó, que ha canviat de nom també i encara estic desfigurada.
Com estem amb canvis de noms...
Manga Barcelona, què heu après d'aquest saló?
Hem après que Sabadell és una ciutat molt gran, però que també Barcelona és una ciutat molt important i que a vegades costa molt que la gent de Barcelona vingui a Sabadell, però també ens sorprèn que hi hagi molta gent de la ciutat, que se n'adona que aquí es fan activitats i allà vam aconseguir molta gent interessada amb les activitats que fem.
Sí, clar, molts sabadellencs que baixen a Barcelona i que potser no saben que aquí, en la seva ciutat, també s'estan fent coses, no?
Que sorprenen que hi ha moltes entitats de Sabadell que fan coses interessants i, no sé, allà es van conèixer. I és un ambient al Manga Barcelona que és molt divers, hi ha moltes activitats diferents, està molt bé.
Mm. Suposo que tot això ho anireu incorporant, no?
Sí, ho anireu incorporant. De fet, intentarem l'any que ve també com a associació a l'espai Manga Associat. Està molt bé.
Molt bé. Projectes així a curt termini?
Dites a curt termini, estem preparant un rol en viu per finals de febrer.
Ui,
basat
ui.
En temàtica d'investigació i fantasia.
Ui.
I l'està preparant el Gerard de la nostra associació. I començarem a fer promo després al Japan Café i a veure què tal va.
Després fora de micro ens dius la data i així ja no ens perdem res, com a Quimèric.
29 de febrer.
Ui, ja és públic.
Un cop cada 4 anys.
Doncs 29 de febrer.
No volies titular?
Ja està, ja, per fi, ha costat, eh? S'ha fet la dura, la Mireia.
No podem confirmar per temes burocràtics, però sí.
Com? Ara ja ho has dit
en antena,
ara està dit ja.
Bueno, no considerem confirmat, però...
Però es farà, segur.
Ens ho hem d'anar apuntant, ja està.
Només estarem mentint a la nostra audiència.
No la mentim, l'informem.
No, ja ho tenen tots al Google Calendar, ja. Ja ho estan apuntant mentre estem parlant. Exacte, jo ho estic fent ara mateix.
Sí, ho estem
fent. No menteixis.
Com que no? Doncs Mireia, si vols quedar-te, perquè seguirem parlant d'esdeveniments que canvien de nom, com aquesta Nice One Barcelona. Doncs vosaltres, Alfons, Iker, heu estat a aquesta Nice One Barcelona una mica a l'expectativa de veure què anàveu a veure, perquè la programació no estava penjada enlloc, no. Fins al mateix dia.
No vam fer prèvia, perquè no vam poder.
No, va ser un misteri.
Però a veure...
En Sebastià d'Arbó.
Deixeu-me que digui una cosa. O sigui, nosaltres perquè anem acreditats, però el preu de l'entrada, que jo sàpiga, no era petit com per anar sense saber a què anaves.
Efectivament,
no?
De la manera.
18 euros anticipat, 20 euros en directe.
Oh, fa mal.
El ronyó.
Recordem que el Saló de Manga Barcelona val 15 euros i Port Aventura 35.
I pensem que de fires a Barcelona és el seu principal competidor i que no ofereix un catàleg així... prou potent i sigui tan car...
Jo ara us estic imaginant entrant per la porta de...
Com que t'has perdut?
Qui és el competidor d'aquí?
Del Saló del Manga, de Nice One Barcelona.
Ah, sí, sí, segur que és el competidor.
Guinyo, guinyo. Jo us estic imaginant els dos entrant a Fira de Barcelona
i dient,
què?
A veure.
Expliqueu-me, què? Com vau entrar, què vau veure, què és el que hi havia, què és
hi havia
el que oferia,
persones,
i en comparació
persones.
Amb l'any passat, que l'Alfons també hi va estar, una mica, si ens pots dir què és el que ha canviat.
Vam entrar pel mateix lloc, tot i que el lloc no era el mateix.
La Mireia s'està escandalitzant ja.
Perquè per entrar ja no sabíem per on entrar.
No sabíem.
Ja comenceu això malament.
Puc parlar de l'experiència d'un institut, que quan vam anar, i no érem l'únic institut, vam anar a la mateixa entrada de l'any passat, però no era el mateix lloc. Era una altra banda, vam haver de caminar.
Ah, per sorpresa.
Però sí que era la mateixa banda per on havíem d'entrar nosaltres, perquè allà a la sala de premsa,
Entre cometes.
Entre cometes, clar, és que venint de la Manga Barcelona no és la mateixa sala de premsa. Però després es travesses mitja fira i vas arribar i arribes al teu lloc, que està molt bé, aquell passillo, però...
I al saló, quan estàs al saló en si, què hi havia?
Bueno.
Pizza gratis, pel que sembla.
Sí, sí, sí.
Ah, sí. Ja hem trobat una cosa positiva.
Per això
si
hi havia
Nice
tanta
One.
Cua a la
casa Tarradellas. Tarradellas.
Donava pizza gratis.
I què pinta Casa Tarradellas en una...
No ho sé.
No sé, és que jo s'escapa una mica el món gamer, però potser no... No sé.
Sí, però clar,
veus el senyor Tarradellas.
La pizza la muntes amb una mà,
m'encanten aquests videojocs
per jugar, no? I no sé.
No sé si és molt...
Si l'objectiu que era anar a viciar-se, entenc, o no?
De pizza, sí.
No, de videojocs. O sigui, entrant en els videojocs en si.
O sigui, la gràcia d'aquests salons és poder trobar coses que no trobes habitualment, veure les novetats i tot això. I, per exemple, teníem un simulador de ral·lis, que al final no vam provar.
No, em van dir que era una mica...
Sí, eren 4 euros una persona, 10 euros 3 persones. Per tant, així d'entrada hi havia poca cua, allà que diguéssim.
Sí.
Hi havia altres coses. Hi havia alguna novetat? No.
No gaires. Diguem, no. Potser les més novetats han sigut els jocs VR que hem pogut veure i provar. Ah. I després els indies, que tenien un espai molt petit.
Sí, l'espai que tenien... diria que era més petit que l'any passat.
Sí. Bueno, no ho sé. Jo no vaig estar l'any passat.
Molt per l'estil.
I què vam veure? A veure, expliqueu-nos.
Bueno, ja que és una fira de videojocs, doncs vam veure videojocs.
Bé, ja és un bon què, és un gran què.
I primerament vam provar... primerament vam provar un videojoc de Troglobytes, un estudi independent, Hyper Parasite, que jo, personalment, crec que és el millor videojoc de la història.
Ui, que agosarat, no?
És molt jove, també.
Ja,
eh?
Sí. Les 5 persones de l'equip de disseny han tardat uns 2 anys en preparar aquesta petita obra d'art. I, bàsicament, la seva trama consisteix en un moc alienígena que pot controlar persones i el seu objectiu vital és controlar el president
dels Estats Units.
Efectivament.
És que m'està imaginant Quim Torra, saps? No. Amb aquesta parada que heu fet, no? Tan sospitosa.
No,
el president per prémer el botó vermell.
Mm-hmm. I desatar el cap nuclear.
Estil nord-coreano, no?
Sí, bàsicament.
Sí, però té un motiu, també, pel que s'havia d'apretar el botó.
Sí.
També ho tenia. Però bueno, tu vas parlar més amb ell.
Vaig parlar amb ell, també vaig provar el joc, em va deixar... I té una dinàmica bastant interessant.
Et va encantar que el vagabund pagués amb el carro?
Sí, em va flipar. Perquè com controla persones, no? Hi ha diferents persones. Hi ha el policia, la... no sé si hi havia una puta, però dic puta... El vagabund... hi havia molta diversitat de personatges. I els podies controlar tots. Els enemics també. És una generació aleatòria. I el moc, quan et maten el personatge, et converteixes en un moc, que pots controlar altres persones. Però tens un de vida. I, bueno, et maten.
Maten si et toquen, si t'acaricien.
Bàsicament. I el seu CEO, Saverio Caporuso, és italià, ens va parlar una mica d'aquest joc.
Háblanos del juego, ¿de qué se trata?
Nuestro primer juego como equipo es Hyper Parasite. Es un roguelike twin stick shooter con una mecánica innovadora de apoderamiento de los enemigos. Es como Enter the Gungeon, Isaac, pero este cambio de mecánica lo hace de verdad muy novedoso y te cambia un poquito el chip, lo que tienes interiorizado como jugador. En principio no tienes que matar a todos los enemigos, tienes que aprovechar de la presencia del enemigo en la pantalla para hacerte más fuerte y seguir jugando.
¿Y cuál es la historia de esta criatura?
Es básicamente una criatura alienígena que ha llegado en la Tierra para apoderarte con sus poderes de apoderamiento, o sea, apoderarse del presidente y apretar el botón rojo y destruir la humanidad. Por cierto, el presidente sabe de la presencia de esta amenaza y se ha escondido en el Área 81 y rodeado de, vale, diciendo a todo el mundo de protegerme porque si no esta criatura, vale, me va a matar, va a destruir el planeta.
¿Y la idea de dónde la sacaste? ¿Qué te inspiró para hacer todo esto?
Nosotros somos amantes de las máquinas arcade, ¿vale? De las antiguas. Y había un juego que se llama Avenging Spirit, donde tú eras un fantasma y podías entrar al cuerpo de tus enemigos. Ahí era que no podías estar mucho tiempo sin cuerpo, pues como fantasmas iba a morir después de X minutos. Modernizando el tema, en el mundo de roguelike, pues como parásito tienes solo un punto de vida. Te dan un toque y mueres, porque es un verdadero roguelike para jugadores cañeros. Está también optimizado para speedrun, para retos diarios y tenemos que decirlo, está ya a la venta Steam ahora mismo en Early Access con 4 niveles y vale 48 personajes desbloqueables, pero va a salir en febrero, a febrero 2020 por vale, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox, vale, sí, Steam sigue el juego completo.
Si us fixeu, el nom de la companyia és bastant peculiar. Almenys a mi m'ha encantat. I li vaig preguntar, evidentment.
Porque Italia, donde producimos el juego, estamos muy cerca, creo, de algunas cuevas. Es característica de este lugar, que es Gravina de Puglia, en el sur del sur de Italia. Y vale, en esta cueva parece que alguien está haciendo videojuegos. Somos como trogloditas informáticos.
És que fins i tot el nom de la companyia mola.
Teniu... Troglodites informàtics són una mica niño rata. No? Sí.
Bueno, teniu més
tu passa per les meves
voleu salves. Més motius per comprar el joc?
No.
Vale.
Suficient.
Vull temps per jugar-lo.
També. I per Parasite, ho recordo.
Molt bé.
Després, parlem d'una altra mena de videojocs, els de realitat virtual. Hem comentat abans que hem pogut provar algun dels jocs i jo personalment mai havia provat un joc d'VR. No
jo
sé
sí.
Si tu.
Jo sí, i han millorat bastant.
He vist alguna foto divertida vostra provant.
Sí.
És el típic que estàs allà, mira com foten l'imbècil. Coses d'aquest tipus.
Ei, tenia una broma preparada que és... Com ho vas veure, al fons? Perdó.
Pues com tu. No? En 3D ho vaig veure, per això també ho vaig normalment en 3D, perquè tinc dos ulls.
Fixa't. Mira, la pregunta és, quins videojocs van provar? Doncs van provar Zombie Station 2.0, que és el primer videojoc que van provar, i aquest demanava cooperació i coordinació.
I paper al bal.
I paper al bal, molt paper al
bal.
Així vam arreglar el micro.
Ah, val.
No, és que tenia un problema d'interferències allà.
Sí, i tenien el cubicle que tenien estava tot forrat de paper al bal.
Sí, intentant fer una gàbia de Faraday. pels que sàpiguen coses més tècniques.
Exacte, per quedar així com guai, saps?
Sí, sí. Bàsicament, aïllar l'interior de l'exterior a nivell electromagnètic, perquè allò necessita una sèrie de sensors per posicionar-te. La veritat, a part de veure allò l'Iker tota l'estona pel terra, no és que estigués al terra,
però... Què vol dir que veies pel terra?
El sensor... errors que hi havia de les interferències.
Tu tenies el braç apuntant una mica cap endalt, imitant una salutació una mica feixista.
No, no, això funcionava bé.
Sí, va ser divertit, no?
Va ser molt divertit perquè, bueno, el joc consistia en que estaves en una estació on hi havia molts zombis i eren... olades de zombis, sí, que anaven venint rondes i rondes de zombis i tu els mataves. I ho teníem coordinat de... estan entrant per les 6, per les 12, per les... Sí, sí, sí.
Sí, sí, anàvem esquena contra esquena.
Super emocionant, no?
Sí, sí, no.
Emocionant.
Ho vam passar bé.
Ens van matar.
Les rates, no ens volem de les rates.
Les rates, que teníem sensors als peus i, en...
I
si trepitjàvem al terra, les podíem matar.
I notàveu aquí el... Vibrava el sensor, no?
No, no, no.
Oh.
Això però encara no.
Li falta un pas aquí, aquesta
però
realitat virtual.
Però s'escoltava...
Sí.
Ja. Bé, bé.
Hi havia fum, també, i coses així.
Molt bé. I va poder parlar amb els creadors.
Sí, van poder parlar amb el CEO, en Javier Segura, i van concretar detalls interessants de les propostes que oferien.
¿Qué hacéis por aquí en Ice One Barcelona?
Bueno, estamos aquí porque hemos presentado nuestro concepto de realidad virtual y hemos venido aquí a la Feria de Barcelona porque en breve vamos a abrir un local aquí. Ya abrimos en Alicante, pero bueno, hemos abierto ya que tenemos aquí a nuestros partners que son Digital Legends, que es una empresa reconocida de videojuegos, y luego también pues estamos con todo el tema de sensorización para nuestro juego de realidad virtual, porque lo que exponemos sobre todo aquí es un juego inmersivo. Hacemos lo que es full motion body, capturamos hasta los dedos, cualquier posición de movimiento para que realmente la gente se sienta muy metida dentro del videojuego.
¿Y de qué se trata la experiencia que hacéis?
Ahora mismo lo que hemos hecho es una estación zombie. Se compone de varias rondas. Cada ronda lo que sí que tiene es una mecánica diferente. No es ya solo matar solo zombies, sino tenemos distintos tipos de zombies, distintos tipos de animales, tenemos incluso un malo final. Entonces la experiencia se compone en llegar y pasar rondas en una estación en concreto y cuando consigues superar ese malo final, puedes avanzar hasta la siguiente estación. Está todo diseñado desde el punto de vista de videojuegos, de tal manera que tienes que ir pasando el reto de pasar rondas, pasar estaciones. No garantizamos que en la primera partida te llegues al final. Está más pensado desde el punto de vista del juego, de que es más largo el juego y a medida que vienes, pues puedes ir evolucionando.
Háblame un poco del local que vais a abrir en Barcelona.
Bueno, pues el local, lo que vamos a montar, ahora mismo vamos a abrir con esta experiencia, que es la parte zombie, aunque vamos a abrir también con otro mapa que estamos preparando, más táctico, ya no es con zombies, sino ya tienes enemigos que te disparan. Y la ventaja que en el local vamos a poder añadir lo que aquí no tenemos, que son plataformas móviles, objetos físicos, porque, por ejemplo, una de las cosas que combinamos es las armas que tú ves en el juego son exactamente tanto reales como virtuales. De tal manera que si tú quieres cambiar de arma, no es simplemente un juego que cambia lo que es la forma del arma, no, tienes que ir a coger tu nueva arma. Y todo eso lo incorporamos en el nuevo local que vamos a abrir aquí.
¿La experiencia de realidad virtual puede resultar un poco mareo para las personas que lleven gafas, por ejemplo en mi caso?
En principio no, porque puedes usar las gafas. Y realmente como en esta experiencia tú te mueves realmente por un espacio, tu movimiento es preciso. Para lo que es todo lo que es tu posicionamiento absoluto, usamos tecnología láser, de tal manera que tienes una sensación de cuando tú te desplazas exactamente de la misma manera en el videojuego. Entonces, la gente, aun gente que sufre de muchos mareos, no se ha mareado aquí. Nosotros combinamos dos tecnologías, por ejemplo con Xsens, que son los otros partners, usaban lo que es posicionamiento relativo. Cómo tú te mueves, tu cuerpo, tus manos, las rotaciones, usamos esa tecnología. Pero para tu posicionamiento y desplazamiento y evitar el máximo mareo posible, usamos la tecnología láser. Con lo cual, la mayoría de gente que ha venido no nos han dicho que ni que se marean ni nada. De hecho, muchos se han sorprendido diciendo, otros métodos, pues los he probado y más o menos me siento mareado, y aquí hemos combinado incluso las plataformas que sean muy precisos lo que se supone que tus oídos o tu cuerpo siente con el desplazamiento y movimiento que tú tienes. No usamos ningún tipo de motion artificial, es decir, tú no te puedes mover con un joystick, tú realmente tienes que mover, saltar o cualquier movimiento que tú hagas es exactamente lo mismo.
y habéis pensado, yo supongo que en el local haréis este tipo de experiencias, pero ¿también habéis pensado en hacer un escape room en realidad virtual?
No, estamos más en la área de la gente que es gamer, que quiere que sea un reto. Nos estamos un poco desvinculando del tema de tipo escape room, porque escape room normalmente empiezas y terminas en la misma partida. Nosotros estamos haciéndolo más con poner videojuegos, estamos creando torneos, estamos creando unas salas de competiciones, player versus player, no solo contra la máquina en este caso. Con lo cual estamos más orientados a lo que es experiencia gaming en la realidad virtual o realidad inmersiva que estamos trayendo al jugador, más que en juegos donde tiene un principio final en la misma partida.
¿Y veis un futuro con dificultades?
Sí, sí, ahora mismo tenemos dificultades y de hecho realmente este juego está muy pensado para que te coordines muy bien con tu compañero o compañeros, depende de los players. Si hay ciertas rondas o ciertos ya niveles avanzados, que si no tienes una comunicación muy buena, realmente es muy difícil pasártela por tu cuenta.
Efectivament, dono fe, la comunicació és molt important en aquest joc.
Sí, 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 sí.
I ara passem de cooperar a competir. El segon joc va ser Revolver. El seu nom dona la pista de què videojoc es tracta.
De ruletes russes virtuals.
Ah, efectivament. Bàsicament és un videojoc de trets. On...
Sí.
Bueno, sí,
tu estàs
no?
en una trinxera, treus el cap, et disparen, tu dispares, et disparen més, t'amagues, recarregues, tornes a disparar.
Bàsicament.
Em sembla bé.
En el qual vaig guanyar.
Sí.
Estaves en ratxa, eh?
No, sí. Vas guanyar tothom, no només a mi. A la primera ronda, sí.
Sí, sí, no, a la primera ronda vaig guanyar per 3-0. Tots.
Sí.
Yes!
Sí, jo no
oh,
vaig
yeah.
matar.
Oh, yeah!
És que això de moure's a mi...
Bueno, a veure... Podria...
O sigui, ara pujarà baix. No.
Potser podria dir que va
sé
ser
que correr
un...
dispara millà.
Potser podria dir que va ser un repte així difícil d'assolir, però bueno, jugadors experimentats no hi havien. Eren
no,
l'Alfons i un nen de 10 anys.
I tu, no?
I jo.
I algú altre.
I una quarta persona que m'importa bastant poc.
Jo crec que ho vaig fer també com un nen de 10 anys.
Molt bé, felicitats.
Gràcies. Doncs sí.
I vas poder parlar també...
Efectivament, perdona sí. que estic...
Que no ens n'anem, perquè si no...
Sí. Vam entrevistar, perdó, a Vlad, un dels membres de Juega RB, o Play
Beer.
I això ens va comentar.
¿Qué habéis venido a presentar en Night One Barcelona?
Nosotros presentamos uno de nuestros juegos más favoritos y populares, se llama Revolver, y también uno de nuestros boosts donde la gente puede jugar en cuatros y entonces tener la experiencia de jugar.
¿Y está gustando la experiencia que estáis dando aquí en la Nice One?
Yo creo que la mejor cosa es preguntar a la gente quién juega nuestros juegos y como yo veo, a ellos les gusta. Entonces, yo estoy feliz también.
¿Dónde os podemos encontrar fuera del Night One Barcelona?
Tenemos tres locales, uno en Barcelona, uno en Terrassa y uno en Lloret de Mar. Y claro que esperamos a vosotros en nuestros locales.
¿Ofrecéis la misma experiencia que aquí o tenéis otras más?
Tenemos muchas experiencias, empezando de cumpleaños, eventos, también tenemos Quest Room. Y en total tenemos aquí solo una juega más dinámica, porque claro, hay mucha gente aquí, pero en total hay más que 30 juegos que nosotros desarrollamos y la gente puede jugar en estos juegos.
Y aparte del Revolver, el juego que estáis promocionando aquí, ¿hay alguno que digas, este también es muy deseado?
Sí, claro. Como somos en países diferentes, también tenemos una juega World of Tanks, que es muy popular. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Polonia, Rusia, tantos países. A partir de esta, el Pirates, el juego sobre pirates, también muy popular. Y Revolver es la versión 2, ahora viene la versión 3, también estoy seguro que estará muy, muy popular.
¿Hacéis torneos también? Porque aquí veo un cheque de 1.100 euros para un finalista.
Sí, casi cada mes tenemos la tormenta donde la gente puede participar y al final la persona que gana más tiene este cheque de 1.100 euros. Tenemos premios más pequeños, entonces eso es entre nuestros tres locales que ahora tenemos en España, pero tenemos más pequeños que vienen cada semana o cada mes, depende del tipo de tormenta, y son más pequeños, pero es más fácil para ganarlos.
Bueno, hem de donar les gràcies perquè ens han convidat a tot el Quimèric, bueno, bona un, no sé, a la seva inauguració del seu nou local, sí, a Barcelona.
Ah, molt bé. Doncs ja anirem, no?
Sí, ja fent una visita i
és el 14 d'aquest mes.
Guai, excel·lència.
Haurem de combinar-ho amb el Japan Café.
Va,
podem anar tot, no?
Podem anar tot, exacte, no ocuparem tot el dia amb el mateix.
I seguim amb l'Ice One, perquè hi va haver aniversaris, no, també?
Sí, sobretot a la zona retro estava més enfocada a la cosa, els 30 anys de la Game Boy i els 50 anys de Konami. Tocant-ho ràpid, la Game Boy, qui no la conegui, videoconsola portàtil, no va ser la primera, però va ser la més famosa.
I tant, tots vam tenir una Game Boy.
Es deia
tots
que
amb, de la meva generació, clar.
Amb quatre piles doble A, o sigui, les de tota la vida, podia jugar durant 15 hores, va sortir el 89 al Japó, aquí va sortir el 90, llavors trigava una mica més, i va tindre una gran quantitat de jocs, perquè era molt fàcil programar. Destaquem, a mi m'agrada destacar, que va sortir el Pokémon, per primer cop a la Game Boy, en blanc i negre. Sí, el primer cop que es va jugar a Pokémon era en blanc i negre.
Molt bé.
Yes.
De Konami, 50 anys, es va fer fundada el 69. Aquí té trampa, perquè no es van posar a fer videojocs fins al 81.
Ah.
El 69 feien les màquines de discos, el jukebox i
bueno,
tot això.
Bueno, no passa res.
Però bueno, han fet i continuen fent videojocs per tothom. Van fer MSX, PC, a totes les videoconsoles. Destacar la saga Metal Gear, Castlevania, Silent Hill, per exemple, o els Dance Dance Revolution, els jocs de ball d'alfombra.
I fora de gènere, té algun d'aquests de futbol, no? El Pro, sí. El FIFA és del Konami, no?
Winning Eleven, sí, el Pro Evolution Soccer, també és la mateixa. Ha tocat tots els pals.
Mm. Vull dir, perquè hi ha molta gent
venint
que...
Venint d'un joc de futbol, està molt bé tocar tots els pals.
Ho sé, tota mare.
Xistaco.
Vale.
Continuem.
Sí, sisplau.
Vale, i ara passem a parlar de cosplays. Malgrat ser una fira de videojocs, també hi havia cosplays. Però
perquè,
continuava...
clar, com que ningú sabia de què anava la fira, van dir, doncs vaig allà i a veure què.
S'ha de dir que tampoc n'hi havia gaire i procuraven
no, hi havia
anar...
pocs, però anaven de videojocs. Anaven de videojocs també. I recordem una Mei i una Tracer de Overwatch que, mare meva, els seus cosplays.
La mare estava allà, també.
Sí, la mare estava...
No vull fer spoiler de l'entrevista, però...
La mare, el pare, la nena petita, un bebè molt mono...
Que no deia res, tot i que li posàvem el micro.
Sí, bueno.
Són tímids, els bebès.
Bàsicament. I els hi vam entrevistar, evidentment. El pare de la família, l'Agustí, ens comentava que era el primer cop que anaven a la Nice One.
És el primer any que venim. Estem una mica explorant, coneixent-ho. Havíem vist, ja que ens agrada el cosplay, havia vist que hi havia bastant moviment per aquí i hem vingut a fer un cop d'ull.
I esclar, és una activitat amb família. I l'Anna, la més gran de les germanes, estava contenta per compartir-la amb tots els membres.
Ens agrada molt fer coses amb família i això que és una cosa que ens agrada tots junts, doncs poder-ho compartir-ho així, la veritat és que doncs, està bastant bé, o sigui, ens agrada molt.
Però com us repartiu la feina amb els cosplays?
La mare fa més el tema de roba i jo m'ocupo més aviat de les armes, bueno, faig alguna cosa de modelat en 3D, imprimim les peces que ens fan falta i llavors és polir-ho, pintar-ho.
Jo m'encarrego del tema de tot el tema del vestuari, de tot el tema de què és goma Eva, tot el que és manualitats.
Nosaltres ens encarreguem de ser les cangurs de la petita Emma i la cuidem i alguna vegada ajudem a nostres pares amb petites coses.
Bé, pel que fa a concursos, li van preguntar a l'Eva, la germana mitjana, si participarien en algun concurs de cosplay.
No.
Bé,
sinceritat davant tota la
llarga. És una noia directa i clara.
Gràcies per venir, no?
Apa, ja està.
Doncs vam tocar també com els de Konami tots els pals. Sí. Hem explicat què ha donat de Sina Nice One, Déu-n'hi-do, per la poca xitxa que hi havia, Déu-n'hi-do, no?
Sí.
I a veure si l'any que ve doncs, reformulen el tema, almenys una mica el tema comunicatiu, no? Perquè la gent sàpiga què és el que ofereixen i aquestes coses. I ara aparquem els videojocs, aparquem els certàmens que canvien de nom i tornem a la tercera CatCon per parlar de temes no literaris relacionats amb la ciència-ficció catalana.
Quimèric als festivals.
Al Quimèric anterior us vam oferir un especial sobre la tercera CatCon, que va tenir lloc el 23 i 24 de novembre a Vilanova i la Geltrú, però ens van quedar algunes coses sobre la taula i avui les volem recuperar. Concretament, vam parlar de la vessant literària i avui abordarem altres temes que es van posar sobre la taula en aquesta convenció. Un dels més destacats era el dels curtmetratges de gènere en català. Per experiència sabem que no són gaires.
No.
Vull dir, que
general...
estiguin rodats en català... O sigui, que s'hagin fet a Catalunya...
Ah, pensava que deies catalans.
No, de catalans n'hi ha, n'hi ha. Però rodats en català no. I quasi que
per exemple, sembla... els premis de Premis TAC, doncs sí, es sí. premien en curs, molts són rodats aquí, però molts ja es roden en anglès o en castellà. En català són bastant minoria.
O muts, directament, també, algun, no?
Algun també, sí.
És el nou català.
Algun sí.
És que el tricicle ha fet escola.
M'he quedat pensant si hi havia alguna trampa darrere l'afirmació del fons, però he vist que no n'hi ha i he seguit milles.
No sempre parlo amb doble sentit.
En aquesta taula rodona hi havia el Dani Moreno, el David Muñoz, el Jordi Romero i el Jaume Bordó, i més conegut com a James Wilson. Tots ells porten més de dues dècades produint curs de gènere fantàstic i van explicar una mica les seves experiències. El punt de partida, com dèiem, és que es fan pocs curs de gènere en català i es van dedicar a buscar el per què. Podria dir que us sorprendrà, però no.
No, al final no us sorprendrà.
No us sorprendrà gens ni mica, perquè, mira, sembla que, primer de tot, el problema de rodar en català és després què fem amb aquests cursos, o sigui, com els fomentem fora de les nostres fronteres. Ho va apuntar el David Muñoz.
A mi m'és igual, a mi, pues, poder perquè tenim una cultura molt més gran de cinema en castellà, poder estem més acostumats per això. Jo n'he fet uns quants en castellà i... Hi ha un que tinc moltes ganes de fer en català, dels guions que tinc, i precisament és el que més ha agradat a productors i algun cop ha estat a punt de sortir, però el primer que em diuen és les de canviar al castellà perquè és superarriscat intentar fer-lo en català. Perquè també és cert que si hi ha alguns festivals on es doni diners, tot i que des de la crisi de 2008 ha baixat molt, és Espanya. La resta d'Europa no es sol donar diners amb els cursos, o sigui que aquí sí que es pot treure algú de diners i potser pues, també els productors no s'atreveixen. De totes maneres, en aquests últims anys, amb tota la democratització que hi ha, sí que han començat a aparèixer més cursos en català, el que passa és que és un percentatge molt baix i el fet de que el català pues, és una llengua minoritària a l'estat espanyol i el fantàstic és un gènere també minoritari, pues, s'ajunten les dues coses i és difícil que surti alguna cosa que sigui de les dues alhora.
I de qui és culpa aquesta democratització de la producció de curtmetratges? Doncs el mòbil, o així ho ha dit el James Wilson.
Jo crec que el problema ve culpa del mòbil. Vull dir, ara, tots els que esteu asseguts aquí, tots podeu rodar una pel·lícula aquesta tarda. Teniu la càmera damunt. Quan els van començar, que jo soy, digamos, de los más viejos, pues vies d'adquirir una càmera o tenies un amic o un vecino que tenia una càmera, no? Ara el que està passant, que és vera, que o sigui, qualsevol persona aquesta tarda s'avorreix i pot, bueno, ja no direm, jo que treballo en la BBC, no? Que fèiem bodes, bautizos i comuniones, això ja no existe. Vull dir, ara ja tothom ho grava tot. I crec que dins el món del curtmetratge ja ha passat això. Em fa riure molt quan diuen, no, és que l'iPhone 11 tiene 8K. Això és com dir, me compré les botes del Leo Messi i faré els gols del Leo Messi. Vull dir... La qualitat de la càmera no té res que veure. Nosaltres som d'altra època, dinosaures. Tenim d'estar dins una vitrina, romper en cas d'ataque zombi.
I la democratització del cinema també ha anat acompanyada, com no, d'un altre fenomen. Ha canviat la manera de fer arribar els curts als festivals.
El hecho de que haya proliferado plataformas para enviarlos als curtmetratges, para enviarlos als festivals, això ha fet que s'hagi ocupat el món dels festivals. O sigui, ja els hi arriben... milers i milers de curtmetratges, clar, et posen al lloc del festival i dius, com me'n veig jo tot això? A més, també han proliferat molt, o sigui, el que es va dir, la democratització del cinema, amb el digital, etc., ha creat nous patrons d'elitisme, no? O sigui, hi ha fiança, o sigui, la entry fee dels festivals, abans no tots els festivals en tenien, sobretot els festivals americans i això, però fins i tot ara aquí a Catalunya i a tot el territori s'estan posant fiances per presentar el teu curt, només perquè el mirin has de pagar, o sigui, això i bueno, noves maneres de... I nosaltres això no ho teníem en aquella època, anàvem amb el nostre VHS...
La conclusió és que potser calen més festivals i calen també més premis que reconeguin els audiovisuals rodats en català. Ho defensen el Dani Moreno i el Jordi Romero.
Si els festivals tampoc apoyen un cinema en català, hombre, igual si comencessin a sortir festivals exclusivament terror en català o d'això, igual hi haguessin subvencions...
O poder no aconsegueixes programació i s'ha arriscat a arrencar així, però... fer un premi en concret, que hi hagi un premi així, exacte. Així sí que pots incentivar una mica més.
Això incentivaria mogollon.
El que està clar és que s'està escrivint molta ciència-ficció a Catalunya, però passar-ho a la gran pantalla és una altra cosa.
Nosaltres ara, quan veníem junts, hem vist tota la literatura que hi ha aquí als estants, i hi havia novel·les en català, i hem dit, ostres, per què no adaptem això a pel·li, tio? No? Adaptar aquestes novel·les fetes aquí i fer una pel·lícula de ciència-ficció en català, o fer una pel·lícula de terror en català, o... Però clar, sempre arribem, sí, l'autor segur que estaria superencantat i nosaltres també, no sé què, però arribem als diners. Hi ha un apoio institucional al català, ho sabem, no? Hi ha un apoio institucional com a tots els el d'això. Però el fet de que estigui institucionalitzat aquestes subvencions, aquests apoios, creieu, és una teoria meva, eh? És una mica teoria xunga, però creieu que està... que el gènere està vetat, com si diguéssim, a les institucions, o almenys està més mal vist, el gènere?
La resposta a aquesta pregunta, vetat o no, sembla que hi ha poques ajudes pel gènere.
Fa la impressió que sempre, almenys en els 20 anys que portem, o una mica més intentant fer, sempre ens hem trobat amb això, no? Que vull dir, jo mai he fet cap cura amb subvenció, no sé el vostre cas, o si algun heu pogut fer alguna cosa en algun moment, però ens ho autoproduïm tot, amb la qual cosa és superdifícil de fer, i fa la impressió que sí, que els que veus, les pel·lícules que tenen ajudes o els curtmetratges, veus en els curtmetratges bastant art i assaig, i a les pel·lícules el gènere no està, i aquí a Espanya és difícil anar-ne veient. Algunes sí que veus en plan un gran blockbuster, però amb diners estrangers, o bàsicament és que el director s'ha anat se l'ha emportat Hollywood. Però Espanya havia sigut molt famosa per això, i poder des de la llei Miró això ha canviat bastant, i el fantàstic és molt denostat per les institucions,
trist,
no hi ha ajudes.
Però sembla que hi ha una paradoxa, perquè diuen que no hi ha ajudes, però en paral·lel diuen que, ostres, això de rebre diners, sigui d'un lloc públic o d'un lloc privat, després cal retre comptes i com que no agrada.
Però sempre s'ha de passar compte d'uns diners que no són teus. O sigui,
això explica'ls els membres d'aquesta taula rodona. A mi em va sorprendre això. Suposo que seguiran rodant sense diners, perquè així és més còmode i no han de donar explicacions.
Però com roda sense diners?
Doncs
amb el mòbil.
Tenen, per exemple, els efectes especials els fan encara manualment, tirant de col·legues, d'amics. No, ningú cobra d'aquests curs, llavors van fent així.
Ni de les produccions.
No entrarem més en aquest conflicte d'interessos, no? I parlem de bandes sonores, que també va ser una de les conferències claus d'aquesta tercera CatCon. No sé si us en recordeu que l'any passat a la CatCon hi va haver una secció de bandes sonores,
sí,
a càrrec de l'Oriol Serrano, que era Somien els xais amb música elèctrica, i es va quedar a mitges, o sigui, tenia una gran història de bandes sonores del cine en ciència-ficció per repassar, i se li va passar el temps volant. Què hem fet aquest any? Dedicar-li una hora i mitja i que fes aquesta segona part. Ha estat molt curiosa, perquè l'edició anterior va arribar fins a Blade Runner, i en aquesta edició, doncs, han fet pel·lícules més contemporànies / modernes. I canvia molt la ciència-ficció d'unes, o sigui, la banda sonora d'unes pel·lícules o unes altres, diguéssim, que ara ha canviat la tendència.
Si bé anteriorment han quedat molt clares els blocs, per exemple, que als anys 70 sobretot s'estilava molt la idea del main theme, no? Un tema que estava com extrapolat de la banda sonora i que tenia molt bona sonoritat, com per exemple el Graduado, no? Que tenia la cançó que era típica del Simon & Garfunkel, o per exemple... per exemple, amb Naus Misterioses, que per exemple que té la música de la Joan Baez, que per cert fa poc que s'ha retirat dels escenaris. Bueno, qüestió que ara actualment hi ha com una certa tendència a fer com composicions etèries que no rauen sobre res en concret en la pel·lícula, sinó que generen com un estat d'ànim, més o menys. Llavors, bàsicament, o generen un estat d'ànim o creen una atmosfera. És el que jo li dic, unes músiques etèries.
Un exemple d'aquestes músiques etèries que va posar és la banda sonora de Gravity, que estem sentint de fons, i es va dedicar a desgranar pel·lícules per blocs temàtics, lluitant contra l'escassetat, resposta de la humanitat davant d'una imminent extinció, contacte amb races alienígenes i convivència amb altres formes de vida. Això inclou, doncs, moltes pel·lícules, com us podeu imaginar. No sí. Tenim temps de repassar-les totes, perquè estem parlant d'una conferència d'una hora i mitja i tenim escassos minuts, però sí que farem una mica de resum perquè sapigueu el que us heu perdut, i si us agrada podeu recuperar la conferència sencera al canal de YouTube de la Societat Catalana de Ciència-Ficció. Va començar destacant la pel·lícula Hijos de los Hombres, dirigida per Alfonso Cuarón, que explica un futur en què ja no neixen nens perquè hi ha un problema de fertilitat. És una pel·lícula basada en una novel·la i sembla que Alfonso Cuarón va fer alguns retocs perquè va voler, perquè no s'havia llegit la novel·la.
Sí, perquè no l'influencés sobre l'obra que havia de fer sobre aquesta novel·la. O sigui,
exacte.
Què més
però bé, no entrarem en això, sinó en la banda sonora que Serrano va dir que és de les millors i va explicar que era perquè inclou cançons de tots els estils diferents. Vull dir, no només banda sonora, sinó cançons que van apareixent quan el personatge passa d'un lloc a un altre i inclou tots els estils. Llavors això creu que és com molt integradora i tal. Però llavors hi ha un dels clàssics moderns, podríem dir, en aquesta llista. Alguns potser han reconegut la banda sonora. Es tracta de Contact, que va ser un clàssic de quan nosaltres érem petits.
Realment la van fer fa poc per la tele, em sembla el dissabte passat.
Segurament va ser algun aniversari, també. Per la gent que no el coneix, és una pel·lícula basada en una novel·la, també, sobre el funcionament del SETI i l'arribada i interpretació d'un missatge extraterrestre. Oh. I té una banda sonora molt senzilla, però, segons Serrano, molt representativa.
En realitat, aquesta melodia senzilla de poques notes, un altre cop, poques notes, es basa en dues premisses que de fet es repeteixen en diversos moments de la pel·lícula. Una d'elles és, si no hi ha ningú més a l'espai, doncs quant d'espai desaprofitat, que seria la primera premissa, i la segona premissa és, si hi ha 4.000 milions d'estrelles només a la nostra galàxia, si només una de cada milió tingués planetes i d'aquestes una d'elles tingués vida, i si només una per milió d'aquestes hi hagués vida intel·ligent, aleshores, literalment, hi hauria milions de civilitzacions.
Però la banda sonora tindrà un paper clau en el final de la pel·lícula, spoiler, quan la protagonista aconsegueix l'objectiu de tota la seva vida.
Hi arriba un moment en què el personatge Jodie Foster, d'Eli, no es diu Eli? Sí, el personatge d'Eli aconsegueix la seva fita. Vosaltres imagineu-vos que ho ha estat, segurament alguns de vosaltres ho haureu viscut en algun moment, i ho està perseguint una fita durant molt de temps. En el seu cas, tota la seva vida, des que és nena petita, busca, i arriba un moment en què ho aconsegueixes. Aconsegueixes alguna cosa. Algú diria, eureka! No, doncs no reacciones dient eureka. Si tu has buscat alguna cosa amb totes les teves forces i de cop i volta ho aconsegueixes, la teva reacció és d'estupor. No t'ho pots acabar de creure. Realment és tan gros el que acaba de passar que no t'ho creus. És el típic moment en què el futbolista plora.
I una altra pel·lícula que va destacar per la seva gran banda sonora, Alfons, no cal que facis la teva aportació. Tot i que jo reivindico, a part de la pel·lícula, el relat en què es basa, que és el relat de Ted Chiang, La història de tu vida, preciós, us el recomano. Ja us el vam recomanar a la recomanació Alquimèric, però per si de cas, jo vaig insistint, és preciós, genial, i la pel·lícula, la banda sonora, plasma molt tot el que hi ha en aquest relat. Segons Serrano, i ja ho podeu escoltar de fons, no és una banda sonora gens habitual.
No.
Punt número 1. No hi ha tambors.
No, però hi ha percussió.
Quan en les pel·lícules d'ara de ciència-ficció hi ha molts tambors. Hi ha molt de pam-pam-pam-pam, no?
Sobretot els Vengadores.
Exacte, va posar aquest exemple, de fet. I l'altra característica és que hi ha uns sons que fins i tot podríem dir que són incòmodes.
La sonoritat, tot i que és com una mica estranya i tot això, i que no acaba d'agafar cap harmònica així, no acaba d'agafar cap melodia que a nosaltres ens sigui recomanable, no acaba de ser del tot desagradable escoltar. O sigui, el primer xiulet del principi, aquell nyic, 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 o bueno, era més constant, del Cliff Martin, allò sí que ens resulta desagradable. Aquesta no acaba de ser desagradable. I el tema és el per què. O sigui, el compositor que va fer per aquesta pel·lícula va ser enregistrar tota una sèrie de sons, instruments, fins i tot percussions. Les va registrar totes amb magnetòfons, d'aquests antics, els de la cinta, gran. Tot en analògic, les posava a més velocitat, a menys velocitat les regravava, les tornava a regravar i després sí que va començar a posar pads electrònics. Però no hi ha cap estridència i tots els instruments són orgànics, per dir-ho. Les percussions que se senten són fustes picades, de manera que el so no acaba de ser del tot desagradable. I és curiós, per l'origen islandès del Johan Johansson. Però la qüestió és que fa aquesta sensació, no? com de calent, com de moble d'Ikea una mica, no? O sigui, però en realitat del bo, de la línia bona. La qüestió que sí que és veritat, i és per això, perquè en realitat totes les textures són textures, diguem-ne, reals, orgàniques, és fusta, és... No hi ha coses electròniques. I per això no ens resulta tan agressiu, tot i que el so és una mica així.
Jo he de dir que no m'havia parat a pensar mai com havien fet aquesta banda sonora. Ho vaig trobar tremendament interessant, eh? Vull dir, això del moble d'Ikea em va... Sí, em va copsar. El que sí que va explicar també és que la banda sonora comença com molt senzilla, es va desplegant, seguint l'evolució de la història. Potser, doncs, a les escenes finals, doncs, és quan tot explota i s'arriba al que és l'inici de la història, perquè és com una mena de bucle. No farem més spoilers per qui no l'hagi vist, però sí que podem dir que per cloure aquesta xerrada, Serrano va fer un resum de com han evolucionat les bandes sonores per plasmar com els humans contacten amb els extraterrestres, fins a arribar a la llegada, precisament.
Stanley Kubrick va fer la composició, bueno, va utilitzar les composicions de Giorgi Ligeti per tal d'emular aquest contacte amb els extraterrestres, amb els monòlits. Jo sentia Ligeti cada cop que apareixia els monòlits. John Williams, en el Encuentros en la tercera fase, utilitza l'escala pentatònica, de les nostres, diguem-la, que es considera com a universal perquè és la comú a totes les cultures del planeta, utilitza aquesta escala per tal de contactar i de xerrar amb aquests extraterrestres. En el cas concret que ens atany aquí, el mateix Johan Johansson es posa des del punt de vista de l'extraterrestre i intenta establir un llenguatge per a aquest extraterrestre, amb un llenguatge que és universal, que no és prènsil, diguem-ne, en el sentit, no el pots llegir tan planerament com si diguéssim, com les paraules que parlen directament, com poden ser les paraules d'un llibre, per exemple, sinó que és amb notes musicals que evoquen sensacions en lloc de parlar-te directament.
I ja per tancar aquesta crònica de la tercera CatCon, parlem de còmic, que també se'n va parlar i molt, perquè vam tenir tres especialistes, no? Tres dibuixants, el Toni Benages i l'Olga Resina, que la coneixereu pel Supercatalà, i també, perdoneu, per l'expert en manga i membre de Ficòmic Oriol Estrada i el també expert Lluc Guitar. El punt de partida d'aquesta taula és que no hi ha prou còmic en català. No sé, Mireia, estàs d'acord?
Jo crec que no hi ha prou còmic en català i no hi ha prou còmic editat a Espanya perquè el públic és molt reduït comparat amb altres països. I és una pena perquè a Catalunya hi ha molts lectors, em refereixo, hi ha molts lectors de llibre, però per alguna raó no hi ha lectors de còmic.
Sí, de fet, Oriol Estrada apuntava que ara mateix no és rendible.
L'últim llibre que té és 501 mangas que l'eren espanyol, no? I algú em deia, bueno, i en català per què no n'heu fet un, no? I dic, bueno, perquè seria una revisteta. És a dir, hi ha tan pocs títols en català ara mateix. Ja no parlem d'autors catalans, que això ja és un tema ja encara més complex i més difícil, eh? Però ara mateix tenim Planeta editant Bola de Drac en català, que és una cosa que té d'herència, i si sí, ja ens podíem remuntar als anys 90, eh? D'herència, en part gràcies al Club Super 3, i ho segueix fent perquè molta gent no concep Bola de Drac que no sigui en català, o sigui, en castellà és raríssim, i podíem parlar després també del paper importantíssim que va tenir Bola de Drac en la normalització del català, aquí i fins i tot al País Valencià. Però és que ara mateix, a part d'això, i a part de Oso Còmics, no s'edita en manga en català, perquè entenc que no és rentable, i en altres tipus de còmic crec jo que hi ha poca cosa, molt, molt poca cosa, i generalment sempre tirant més al tema històric.
I Toni Benages li dona la raó i va un pas més enllà i torna a sortir, una mica com dèiem a la xerrada anterior dels productors audiovisuals, que no hi ha prou suport institucional.
Una cosa és el mercat, l'altra és el recolzament institucional que pot haver-hi i l'altra és la cultura. En aquí falta cultura de còmic en general, ja sigui manga, ja sigui... Diguem-li, a mi les etiquetes, en el cas del còmic, o del TV o de la historieta, em sobren. Per mi, tot és el mateix. Manga, còmic, TVO, historieta o patufets. Perquè aquí en deien patufets abans que TVOs. El nom original del còmic aquí va ser patufet. Valen? Per tant, és una manera de narrar i de comunicar. El problema que tenim és que no hi ha un recolzament en cap àmbit, o sigui, ni cultural ni institucional, cap a aquest mitjà, que és molt més digne que molts dels mitjans que tenen recolzaments superbèsties, com pot ser una telesèrie o qualsevol cosa molt interessant, però que no hi té res a veure amb el còmic. Ara, per sort, un rar avis, tenim en el MNAC una sala dedicada al còmic amb teoria perpètua. Això és l'hòstia.
De fet, Benages apunta que hi ha un problema de concepció al nostre país enfront al còmic i la cultura.
En lloc d'emmirallar-nos amb els americans o emmirallar-nos amb no sé què, emmirallem-nos amb els francesos, no com a concepte de dibuix, sinó com a concepte de que el còmic és cultura i la cultura hauria de ser un benefici pels estats, pels pobles.
Olga Resina, per la seva banda, que té una petita editorial familiar, assegura que ells ja estan posant el seu granet de sorra per canviar tot això.
No hi ha manga en català, no hi ha lectors. Bueno, doncs comencem a treballar-hi entre tots, dins de les nostres possibilitats, intentem que hi hagi un algo de plataforma de manga en català i aviam si els lectors comencen a rebre el feedback de que poden trobar alguna coseta, no? I llavors hi hagi una mica aquesta col·laboració mútua per poder trencar aquesta dinàmica que sí que realment és la realitat. La realitat és que les grans editorials no aposten pel manga en català. Aquí us puc dir jo que no, els números, ja jo ho he dit a l'Oriol, els números no surten. Però bueno, tot i així, bueno, hem de trencar això.
I de fet, en tot aquest panorama, sembla que l'autoedició sovint és l'única sortida que tenen els autors catalans.
Què et queda? Que preguntaves al principi, el webcòmic, que és una mica és com s'estan donant a conèixer molts autors i alguns dels quals ens han acabat ja publicant després en paper i ja els hi va molt bé. Però webcòmic i l'autoedició. El tema dels fanzins sembla que ha agafat una nova volada amb el Graf, el Comics Fest, un munt de coses, i allà s'està movent molt. Ara, d'aquí a viure professionalment fent només còmic i sent autor de còmic, no havent de fer classes, no havent de ser un autònom, allò, si no podia dir, soc artista i visc d'això, estem molt lluny. I si més a més ja publiques en català, ja ets, ja ets com el tio de la creu, una mica, eh?
Això del tio de la creu ve d'una anècdota que van explicar que Belles Arts, o sigui, la gent que vol fer còmic està com marginada de la resta de gent que estudia art. I llavors posar l'exemple d'un paio a Belles Arts que va fer una performance que volia representar doncs, com un Jesucrist penjat a la creu, però la cosa li va sortir una mica rana i amb els productes químics es va cremar tota la pell i va començar a sortir corrent i la gent pensava que formava part de la performance i el van aplaudir molt. Doncs vindria a ser el resum. Volia passar-vos el tall, però durava massa i no m'hi cabia. Però bé, en tot cas, Olga Resina ha viscut en pròpia pell això de l'autoedició, sobretot quan va promocionar el Supercatalà, i assegura que té els seus avantatges.
Aquesta fase la vaig fer, eh? I o sigui, jo he patit una mica, o sigui, des de fora, com a autora, he vist una mica les condicions que, segons quines editorials, t'ofereixen. Aviam, ho vaig tindre claríssim. Després de parlar unes quantes editorials en què totes més o menys es va jugar des de les mateixes condicions, com a, evidentment, autora, desconeguda, suposo que això ho marca, ho vaig tindre claríssim. Dic, no pot ser això. Aquestes condicions no les trobo unes condicions mínimes raonables. No es poden acceptar. I vaig tindre clar, i si a mi em feia il·lusió que aquesta obra tirés endavant, doncs què millor que, bueno, fes-t'ho tu, i qui millor que tu podrà donar a vendre la teva obra o donar-la a conèixer.
En tot cas, sembla que tot està complicat, que costa publicar còmic en català, que hi ha poques editorials que apostin pel còmic en català, etcètera, etcètera, però tot i això, vindríem a dir que no estem tan mal.
Bueno,
almenys Benages ho va dir així.
Estem millor. Jo estic publicant còmic en català, estic venent una misèria, però estic... Bueno, a veure, comparat amb altres coses, déu-n'hi-do, ho vaig patar amb el Pujols, tio, vam fer segona edició, o sigui, no està malament. Però estem millor que abans, però falta molta feina. I falta això, falten ganes de fotre-li canya i sobretot això, falten altaveus com aquest.
En tot cas, tots els ponents van coincidir que amb l'arribada d'internet i amb la possibilitat de poder fer webs còmics i tota la difusió que es pot fer gràcies a la xarxa, el còmic en català té més sortides que el que podia tenir fa 20 anys. I són optimistes, i això és el que ens agrada, poder acabar aquestes taules rodones tan tràgiques amb un missatge una mica més positiu, no? I amb aquest missatge positiu acabem el repàs d'aquesta tercera CatCon, que, com dèiem, va donar molt de sí. Tot el que heu escoltat avui i la setmana passada, si us ha agradat, recordeu que totes les conferències íntegres les podeu recuperar al canal de YouTube de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia en els pròxims dies. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un Quimèric que hem destinat sobretot a parlar de la Nice One Barcelona i d'aquesta tercera CatCon. Tornem la setmana que ve amb més continguts, entre altres coses, una extensa crònica de la fenòmena Fantasma Weekend of Horror que ens portarà la Lídia Sánchez Collado. No us ho perdeu, que vagi molt bé, adeu-siau.